Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Jaume Brufau. Els partits polítics a Euskadi es plantegen el futur immediat amb nous reptes com la situació dels presos, el dret a decidir o la batalla pel relat històric. Canviat especial a Bilbao, Dani Gómez.
L'endecari Íñigo Urkullu ja ha marcat les seves prioritats a curt termini.
Tenemos la oportunidad de iniciar una nueva etapa de convivencia asentada sobre una convicción ética que ponga la dignidad y los derechos de las personas por encima de todo. Lo importante ahora es preservar y honrar la memoria de las víctimas, fortalecer la cultura de paz y convivencia para que la violencia no vuelva a formar parte de nuestra vida.
Les formacions que integren el govern basc, el PNB i el Partit Socialista, consideren que amb la dissolució d'ETA ja no té cap sentit que l'executiu espanyol mantingui dispersats els gairebé 300 presos de l'organització. L'esquerra Abertzale també creu que ja no hi ha excuses per resoldre aquest problema, ni tampoc per abordar altres reivindicacions. Arcaiz Rodríguez és el secretari general de Sortu.
Hay que abrir el camino para que nuestro pueblo pueda decidir libre y democráticamente su futuro. Así pues, ha llegado la hora de democratizar Euskal Herria. A partir de ahora, nadie podrá utilizar la continuidad de ETA como excusa para eludir sus propias responsabilidades.
Els independentistes bascos pensen que desapareguda ETA, la Policia Nacional i també la Guàrdia Civil haurien de marxar d'Euskadi i Navarra.
D'altres informacions també destacades, Junts per Catalunya es proposa investir president Carles Puigdemont abans del 14 de maig i, si no és possible, proposaran un candidat o candidat alternatiu. La formació deixa clar que no volen noves eleccions i que esperen que l'estat espanyol rectifiqui i s'avingui al diàleg després de la investidura. El president José Montilla creu que l'independentisme només prova de guanyar temps amb la reforma de la llei de presidència i amb la pretensió d'investir Carles Puigdemont. Montilla diu a TV3 que la majoria independentista ja podria haver aixecat el 155 al gener si hagués proposat un candidat viable. 35.000 persones, segons la policia, 90.000, segons l'organització, s'han manifestat a la ciutat escocesa de Glasgow per demanar un segon referèndum d'independència del Regne Unit. Keith Brown, diputat del Partit Nacionalista Escocès.
És una marxa massiva en suport a la independència d'Escòcia. He estat en aquesta mena de marxes des de fa 35 anys i mai havia vist una multitud com aquesta.
Un home ha estat detingut aquest dissabte perquè hauria llançat la seva parella des d'un segon pis al cel obert en un immoble del barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. La víctima l'han hospitalitzat amb diversos traumatismes, però sembla que no estem per la seva vida. Condemna de l'Ajuntament de Barcelona a les agressions d'un grup de grafiters que han atacat la passada matinada a cops de pedra un comboi del metro, un cop s'havia acabat ja el servei. L'alcaldessa de Colau ha qualificat d'inacceptable en una piulada a Twitter i la responsable municipal d'Ecologia i Urbanisme al Consistori, Janet Sanz, n'ha donat alguns detalls.
Avui hem tingut coneixement d'una agressió més concreta i específica que també ha comportat algun tipus d'acció més violenta, perquè s'han trencat, per exemple, alguns vidres del comboi del metro que s'estava conduint o que hi havia en aquest moment, i per tant que posa en risc encara més també la situació d'alguns dels treballadors i treballadores, en aquest cas de Transports Metropolitans de Barcelona, i per tant ho condemnem fermament.
L'agressió passava cap a les 3 de la matinada quan els treballadors han descobert els grafiters pintant el comboi. Llavors els encaputxats els han llançat pedres i han trencat alguns vidres del vagó. Uns grafiters que han pogut fugir pel túnel fins a l'estació de Diagonal, on han pogut sortir a l'exterior, no hi ha hagut ferits. Transports Metropolitans de Barcelona ha anunciat que presentaran denúncia perquè l'atac els agressors puguin ser identificats i jutjats. L'empresa reclama revisar el tractament penal dels grafiters. Andrés Iniesta entra a la convocatòria del Barça per jugar aquest diumenge al Clàssic al Camp Nou. El Manxec és a la llista, on també destaca la tornada de Sergi Roberto en el lloc de l'Aleix Vidal. L'Espanyol té partit aquest diumenge al Camp de l'Atlètic de Madrid amb la gran novetat del porter Diego López, que torna després de 2 mesos lesionat. S'escapa el somni europeu del Girona després de la derrota contra l'Eibar per 1-4 a Montilivi. Ara els gironins són a 3 punts del Sevilla, que és setè, però que encara té un partit pendent. A segona, victòria del Reus al Ministadi, 0-1 davant del Barça B amb el gol de Mayor. El Barça, campió de la Copa de Futbol Sala a Càceres, s'ha imposat al Jaén a la pròrroga per 4-3 amb un gol d'Icardo a 2 minuts pel final. I el Barça d'handbol també pot ser campió de Copa si aquest diumenge guanya el Logroño. Ha superat el Puente Genil a semifinals 36-27.
Fins aquí les notícies. L'audiovisual.
Aquí ens teniu una altra vegada amb José María Campillo a punt d'endinsar-nos en un capítol més de la història, la música, la trajectòria, la vida del compositor John Williams, protagonista dels audiovisuals d'aquesta temporada. Ja sabeu que ha fet 85 anys i que nosaltres estem fent un recorregut complet i en ordre cronològic. I mira, Baron, a poc a poc estem arribant ja a l'etapa final, no encara del tot, però ja portem 28 capítols amb aquest i hem superat la barrera psicològica del segle XXI. De manera que el nostre home ja té una edat respectable i té tot el respecte de la professió i del món de la música. I, en definitiva, ja es pot permetre el luxe de triar i no cometre excessius errors. De tal manera que, quan una mica et crida, no dubtes. I tot i que a poc anirà aparcant els amics, excepte Steven Spielberg i George Lucas, Chris Columbus, amb qui havia fet els dos solo en casa i Quédate a mi helado, va aconseguir el seu sí per incorporar-se a un projecte ambiciós. A pel·lícula per any, explicar tota la història de l'escola de bruixeria Hogwarts i adaptar totes les novel·les de J.K. Rowling. De manera que ell és que és, va saber que sí, que d'acord, que ho faré, crearé, però em limitaré en la projecció del temps. I només en va fer tres, després d'al·legarà. I els altres músics respectaran els seus leitmotivs principals. És així, doncs, que arribem a Harry Potter i la Piedra Filosofal. Som a l'any 2001 i David Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green incorporen a Harry, Hermione i Ron, i el Dumbledore encara és Richard Harris. I John Williams ho crea tot. Fa una banda sonora de referència no només per contribuir a establir una marca estable de so, sinó per crear un estatus definitiu i nou a l'imaginari del so en cinema, del món, de la màgia en general. I això que va haver de competir aquells anys amb un altre mamut espectacular a capítols i un altre músic de proporcions llegendàries, la sèrie del Senyor dels Anells. De manera que anaven competint Nadal rere Nadal i generalment va guanyar més el Senyor dels Anells per la novetat i per Howard Shore també s'ho mereixia. Va crear molts temes magnífics, especialment el principal, el que identifica el mussol Hedwig i que va estrenar en el festival de Tanglewood abans de l'estrena de la pel·lícula amb un èxit espectacular. És un vals nocturn que obre la successió de temes correlatius que ens han de recordar un darrere l'altre una mena de trencanous de Tchaikovsky dansat, però ara cinematogràfic. I el conjunt ens fa tornar a Hook i al món de Solo en casa. I el sentireu parcialment amb John Williams dirigint ell mateix l'orquestra amb el recolzament d'una colla d'orquestradors com no era habitual en la seva vida: John Neufeld, Alexander Coleridge, Conrad Pope, William Ross, Nicholas Pike, Edward Karam, Raymond Fabi i Pete Anthony, amb la celesta molt protagonista de Randy Kerber i el cor dels London Voices. Si ens voleu acompanyar, aquí teniu el pròleg, el món meravellós d'en Harry i el partit de Quidditch de Harry Potter and the Sorcerer's Stone.
Thank you.
I després d'aquesta mostra de com s'ha d'il·lustrar musicalment un d'aquests campionats esportius de l'escola Hovers, amb el fragment del partit de Kiddick i dels temes bàsics de la sèrie que queden establerts al primer capítol dels Harry Potter, farem un canvi radical. L'any mateix, 2001, John Williams va fer una obra de meditació, profunditat i bellesa absoluta després de les diferents col·laboracions que havia ja establert amb Yo-Yo Ma, el cel·lista. Volent ampliar-ho i aprofitant que li havien regalat un llibre de fotos d'arbres del fotògraf William Guion, que són unes fotografies, a més, bellíssimes, d'una raça específica de roure del sud dels Estats Units, molt vells, molt antics, molt grans, i que li suggerien, doncs, sabidoria, experiència, potestat, dignitat, resistència, i també això que diu el títol, no? Heartwood, cor de fusta. Com el mateix cello, que és l'instrument solista de l'obra, crea Heartwood. És una obra que completa, en certa manera, la sinfonia dels cinc arbres sagrats que vam escoltar fa uns quants programes dedicats al món celta. Però destaca moltíssim, per certa manera, l'autonomia i fins i tot la comunicació profunda amb l'ésser de la Terra, del planeta. La Recording Arts Orchestra, dirigida per John Williams mateix i el cello solista de Yo-Yo Ma, en van fer un enregistrament on també brillen els metalls de l'orquestra, que són el grup de l'orquestra que destaca més al costat del cello al llarg d'aquest Heartwood, cor de fusta.
l'audiovisual.
Quan el circ històric Reluí va començar a recórrer el món, els avions comercials eren de propulsió amb bèl·lics.
Amb l'avió aquell, el Super Constellation, no?, de quatrimotor, allò era una aventura.
I en molts països no sabien què era el circ. Mai no n'havien sentit a parlar. Els viatges del circ històric Reluí, amb Carlos Reluí, fundador.
Els viatgers de la Gran Anaconda, la matinada de dissabte a diumenge a Catalunya Ràdio i tota la setmana a catradio.cat.
I ara un contrast absolut, perquè sentirem un John Williams absolutament olímpic. Després de l'himnes que havia fet ja per les Olimpíades de Los Angeles, Seul i Atlanta, per última vegada va acceptar l'encàrrec i va fer l'himne oficial dels Jocs d'hivern de Salt Lake City de l'any 2002, amb la col·laboració d'aquell cor de 350 veus de la ciutat i aprofitant el tema Sitius Altius Fortius, expressió del baró de Coubertin en la creació dels Jocs Olímpics de l'edat moderna, que vol dir allò de més ràpid, més alt i més fort. El que sentim són les antiques veus dels herois grecs i dels herois olímpics de tota la història dels Jocs. Serà la seva obra final d'aquest recorregut i la més definitiva sobre l'esperit de la competició. Tot i que serà pel 2002... L'himne va ser creat el 2001 i el va enregistrar el novembre del 2001. I, per tant, l'incluïm aquí, en la versió que va enregistrar amb la Utah Symphony i amb el The Mormon Tabernacle Choir, dirigits per ell mateix. Obra realment grandiosa. Si voleu, acabarem aquest capítol 28 de la recerca de John Williams amb una mostra del segon episodi de Star Wars, L'atac dels clones, el segon episodi de la segona trilogia de George Lucas, ja l'any 2002, amb l'ajut de la London Symphony Orchestra i el cor London Voices. El que més ens agrada recuperar, perquè ja no repetirem temes que hem sentit en altres títols, és aquest A través dels estels, o tema d'amor, que il·lustra i centra l'episodi de la història d'amor entre Anakin Skywalker, Hayden Christensen i Padmé Amidala, Natalie Portman, i que serà l'impulsor del destí de tots els personatges de la nissaga i també del gran drama d'ells dos. Acompanyats del fragment Enlairament a Coruscant, us deixem aquí amb John Williams, l'any 2002, amb Star Wars.